Ràdio Estel.
De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Doncs som-hi, que això s'acaba, eh? 9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. 40 milions d'euros, que es diu ràpid, eh? 40 milions d'euros per patrocinar durant 5 temporades les seccions del Barça, també, òbviament, l'equip de bàsquet, la samarreta d'entrenament del primer equip de futbol, més publicitat a l'estadi. Aquest és l'acord, el contracte que avui ha posat sobre la taula Jordi Ferrer, precandidat a la presidència del Barça de la candidatura Som Gent Normal. L'empresa en qüestió, que pagaria aquests 40 milions d'euros sempre i quan Ferrer sigui el proper president blaugrana, és Botemania, una multinacional britànica amb seu a Londres, dedicada al joc, que s'ha sentit també atreta pels més de 600 milions d'usuaris que té el Barça a les xarxes socials. Jordi Ferrer.
Tenim 600 milions de seguidors a les xarxes socials i tenim un programa, hem desenvolupat un programa a les xarxes socials que aquesta gent, aquesta empresa, està disposat a interactuar amb tots ells. Aquests 40 milions serien 40 milions més bonus dels ingressos i dels beneficis que tinguessin amb tots aquests milions d'usuaris.
Doncs Jordi Ferrer, desconegut per molts, no fa massa, agradarà més o agradarà menys, però la feina que està fent aquí està. Ell va ser el primer que es va mullar esportivament parlant, públicament, ho va fer aquí el Bàsquet al Dia, reconeixent que no compta amb Xavi Pasqual ni amb Joan Creus. El seu nom, o almenys qui li agrada, és Joan Plaza. Entén, doncs, que Pasqual i Creus han acabat un cicle. I ara, doncs, fa públic aquest contracte, 40 milions d'euros per 5 temporades per patrocinar les seccions, la samarreta d'entrenament del primer equip de futbol i també publicitat a l'estadi. Potser algú de màrqueting de Can Barça s'estarà estirant dels cabells. Això és Bàsquet al Dia, amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Què para, company, com estàs? Ets un crac.
9:03, comencem.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs està clar que el tema de les seccions i del patrocinador era realment un cavall de batalla amb el que ha costat trobar un patrocinador pel bàsquet al llarg de les anteriors temporades. I és cert que Josep Maria Bartomeu ha tancat per les seccions un acord amb la firma turca de pneumàtics Lasa Tires per les properes 4 temporades, però a raó, em diuen, de 4 milions, 1 milió d'euros per temporada. I avui Jordi Ferrer ha posat sobre la taula aquest contracte per a les properes 5 temporades a raó de 40 milions d'euros. Senyor Ferrer, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs important l'anunci que han fet avui fent públic aquest contracte amb Botemania amb unes quantitats realment molt importants.
Exacte, ells, aquesta empresa, aquesta marca, tenia molt d'interès amb les seccions, tenien molt d'interès en poder apropar-se al primer equip, tenien que la primera samarreta del primer equip li teníem que reservar a Catalunya, que era part del nostre programa, i així ho farem. I tenien molt d'interès també en poder interactuar amb la nostra xarxa que sempre han dit que s'havia de monetitzar dels 600 milions de seguidors que tenim arreu del món. Doncs tenim un projecte per ells, ells el tenen per nosaltres, i hem arribat a un acord treballat, i que quan arribem a ser pues, les persones que governem i dirigim el club, el formalitzarem i prendrà cost tot això.
Mm-hmm. I això que durant els darrers anys semblava impossible trobar un sponsor per les seccions del Barça.
Bueno, nosaltres portàvem molt de temps dient que les seccions del Barça són molt importants, són part molt important d'aquest club. Aquest club és més que un club, entre altres coses, per les seccions, i nosaltres no ens ho creiem, que no n'hi hagués cap patrocinador per les seccions. No, és que no ens ho creiem, i de fet, ho estàvem treballant quan estàvem dient que era impossible, i sabíem que era possible perquè estàvem treballant aquesta i unes altres ofertes.
Això pot ser un cop d'efecte per la seva precandidatura?
Doncs, bueno, esperem que sí, no? I demano formalment que ens vingui tothom a donar el suport. Aquesta és la primera d'unes quantes que tenim preparades, que esperem passar el tall per poder explicar tot el projecte. Tenim un projecte molt engrescador, ho vam dir des del primer dia, i torno a insistir, demano a tots els socis que ens facin costat, que ens donin l'oportunitat de poder-nos presentar, de que hi hagi debat, de que hi hagi idees noves, i que la veritat que estem molt contents de tot el dia d'avui, de com està funcionant el tema de les signatures, i estem molt contents també de que la gent estem interactuant i ens està dient que li agrada la manera de gestionar que tenim o que estem demostrant. No ens fotem amb ningú, tothom ja sap el que han fet la resta, i nosaltres el que fem és explicar i donar idees com revertir la tendència que teníem al club els últims anys.
I posant pel cas que vostè arribés a ser el president, aporten aquest contracte amb aquesta empresa per les seccions, per patrocinar-les, però de cara a la propera temporada el club ja té un patrocinador, que és l'empresa turca de pneumàtics Lasa Tires. Què passaria amb aquesta empresa?
La primera temporada, també amb la roba d'entrenament del Barça, del primer equip del futbol, també ho tenim signat, amb la qual és un contracte que el tenim que executar. Penseu que ara ja la temporada ja està començada. Seré president després de que hagi començat la temporada. Tots aquests contractes entraran en vigor la propera temporada, que a més s'acaba el patrocinatge de Qatar, s'acabarà el patrocinatge de la secció. És un any que tenim per treballar, per acabar d'implantar-lo, i ens va perfecte amb les dates.
És a dir, que el patrocini de Botemania entraria per la temporada 2016-2017, no? Si no m'equivoco.
La propera temporada, és que aquesta ja està començada i ja està tancat tots els acords. Recordeu que les eleccions són el 19 de juliol, 18 de juliol, perdoneu, i la temporada comença l'1 de juliol, amb la qual cosa ja està feta tota la roba, ja està fet tot, no podríem fer res. A més que tenim un contracte en vigor, i nosaltres des del primer dia hem dit que no volem trencar cap contracte. Pensem, jo sóc dels que penso que els contractes es firmen per complir-los. Doncs qualsevol contracte que n'hagi firmat al Barça, sempre que veiem que està signat de bona fe, doncs s'ha de complir.
Molt bé. Senyor Ferrer, com sempre, moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Doncs a poc a poc, dia a dia anem sabent més coses, més propostes, més anuncis dels diferents precandidats a la presidència del Barça, i recordem que se'ls acaba el temps per recollir les 2.534 signatures vàlides i necessàries per passar el tall i convertir-se oficialment en candidats. Aquest dissabte 4 de juliol les hauran de presentar i la Junta Electoral les haurà de validar. Per cert, segons hem pogut saber, aquí al Bascatalia no serà fins al proper 9 de juliol, quan Josep Maria Bartomeu donarà a conèixer el seu futur projecte del Barça de bàsquet. I mentrestant, Joan Creus, amb contracte fins al 30 de juliol, segueix planificant la propera temporada. Els noms de Shane Lawal i Pau Ribas són els primers que es poden concretar. Més coses. 9 i 9, Ara al Bàsquet al Dia toca parlar de la polèmica de l'Espar City Leaf Girona.
Bàsquet al Dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs som-hi, perquè ahir al Bàsquet al Dia, ja us ho explicàvem, sorprenentment, l'Espar City Leaf Girona, vigent campió de la Lliga Femenina, haurà de jugar, teòricament, si la cosa no canvia, la prèvia de l'Eurolliga, perquè el Perfumeries Avenida, subcampió de Lliga i campió de Copa la temporada passada, va directament a la fase de grups de la competició continental, quan les bases de la FEB deixen, i de forma molt clara, que el campió de Lliga és el representant que ha d'anar directament a l'Eurolliga. Vaja, de tot plegat, en parlem ara, ens escolta Josep Maria Santiago, és directiu de l'Uni Girona, responsable de l'Eurolliga. Senyor Santiago, bona nit.
Bona nit.
Tot plegat, un despropòsit.
Doncs sí, com diria apostoflant, no? Estem així una miqueta sorpresos de tot plegat.
Vostès segueixen, ara mateix, a les 9 i 11, segueixen esperant una explicació sí, o una rectificació sí, no, bueno, avui, per part de la federació
avui ja, avui
o per
ja
part d'aquí?
Avui ja no esperem que arribi. Nosaltres estem ara mateix aquí ja reunits tota la Junta doncs, per veure doncs, cap a on anem, no? Perquè és obvi que mentre no tinguem una resposta oficial per part de la Federació Espanyola, doncs tampoc podem fer cap altre moviment ni fer cap altra declaració doncs, que no sigui aquesta. No? El tema és que ahir al matí doncs, van sortir el document de FIBA previ al sorteig, que deia que hi havia 17 equips inscrits i que, per tant, doncs, els dos últims havien de fer una fase prèvia i doncs, va ser quan ens vam donar compte que el rànquing de la Federació Espanyola s'havia modificat i nosaltres apareixíem com a segon equip d'Espanya en comptes de com a primer. I bé, això és el que ens obligava doncs, a jugar aquesta fase prèvia. Quan vam parlar amb FIBA ens van dir que era cosa de FEB, vam parlar amb FEB ens van dir que era cosa de FIBA i doncs, el tema és que en el moment que vam tenir per escrit doncs, la postura de FIBA dient que no hi havia ni cap rànquing ni cap història com està dient alguns mitjans de comunicació Perfumeries Avenida i com en principi va defensar també la Federació Espanyola, doncs quan això ho vam tenir per escrit la Federació Espanyola doncs, clar, va dir que no sabia exactament què havia passat, que s'havien de reunir, que ho havien de comentar, que no patissin, que tot s'arreglaria, que seria un malentès, i això va ser ahir al migdia. I des de llavors doncs, no hi ha hagut cap altra mena de comunicació, ni a nivell telefònic, ni que no ens agafen el telèfon, ni contestar els correus electrònics que, òbviament, hem enviat diversos.
La FIBA culpa la FEB, la FEB culpa la FIBA. Qui menteix?
A veure, la normativa és molt clara. O sigui, la normativa de FIBA deixa molt clar que el rànquing és a nivell federatiu per establir un ordre de federacions, i això si es veu doncs, el que ha passat amb la resta de països doncs, queda molt clar. Per exemple, doncs, el campió de Bèlgica és el 10, l'últim que entra com a campió, perquè té 0 punts com a federació.
Que seria el cas de l'Uni Girona.
El mateix que ens hagués passat a nosaltres. És a dir, si Bèlgica hagués entrat com a 10, doncs Espanya hagués entrat com a... En aquest cas, haguéssim entrat com a 8ens, perquè és el rànquing de federació. O sigui, nosaltres haguéssim computat amb els punts que té la Federació Espanyola, perquè el rànquing de FIBA és de federacions, no és de clubs. Aleshores, tens el cas, per exemple, de Fenerbahçe, que bueno, és el segon equip al rànquing FIBA, però que estava al qualifi round igual que nosaltres. Per què? Perquè ha quedat tercer de la Lliga Turca i per tant, doncs, els altres dos equips turcs, tot i tenir menys puntuació, passaven per davant.
És a dir, que això...
Que
això...
s'ha fet sempre i tota la vida i que no havia canviat mai. Vull dir, no, per tant, ens sorprèn. I me deies, qui menteix? A veure, la normativa de FIBA queda molt clara, què diu la normativa de fer? Bases de competició, article 2.3, que l'ordre que el rànquing s'estableix. Primer, campió de Lliga, segon, campió de Copa, el tercer, disposar de la federació, que en convidarà a qui ells consideren oportú. Aleshores, clar, quan les normatives estan tan clares, és que no hi ha lloc a la discussió. Vull dir, no és allò una pataleta ni que ens hàgim sentit ara aquí perjudicats. No, és que hi ha dues normatives i s'han de complir. És que no hi ha més.
Però amb el que explica ara o amb el que exposa ara, entenen que la FIBA no té el seu rànquing propi.
El rànquing de FIBA és només de federacions, que, per exemple, aquest any estableix que la primera federació és la russa, perquè és la que té més punts, que la segona és la turca, que la tercera és la francesa, i així successivament. Després, l'equip que cada federació posa en ordre depèn de cada federació. O sigui, la FIBA no se fica en els rànquings de dintre de cada país.
Per què creuen que ha succeït tot això? No sé si té un per què.
No, això ja no podem opinar, vull dir, perquè no ho sabem. Vull dir, clar, i podem tenir més o menys sospites, però, òbviament, amb la situació que estem, doncs, tampoc ens interessa entrar en cap polèmica més enllà de demanar el que és just. Vull dir, esperarem que digui la federació el que hagi de dir i, a partir d'aquí, doncs, farà el que s'hagi de fer.
Termini acaba divendres.
Divendres a la tarda s'ha de saber alguna cosa. Perquè vegis doncs, que la teoria que està fent córrer Salamanca i que en principi defensava la FED doncs, no té cap sentit. Nosaltres tenim el compromís de FIBA de que en el moment que la Federació Espanyola enviï un comunicat dient que s'ha equivocat, ho calien immediatament. Per tant, és obvi que per part de FIBA no hi ha el més mínim problema en aquest sentit. Mm-hmm. Però el límit és divendres, perquè dissabte a Múnich hi ha la reunió per fer el sorteig del calendari. Aleshores, clar, això ja sí que no es pot modificar perquè hi ha tot el tema de comprar vols, de comprar tot el TELS, de les històries, i el límit és divendres.
És que, clar, tal com ho exposen, la solució és fàcil i també hauria de ser ràpida, perquè tampoc té molta complicació.
Sempre i quan la vulguin prendre. Clar, és una cosa que no depèn de nosaltres. Vull dir, és fàcil i ràpida sempre i quan la federació vulgui complir el seu propi reglament i reconegui doncs, que s'ha equivocat. En aquest país sabem que això és complicat. Per tant, clar, no sabem fins a quin punt la federació farà aquest pas o no.
Teniu confiança que faci aquest pas? Creieu que farà aquest pas o veieu complicat?
A veure, l'esperança l'hem de tenir. I més quan veus que és una cosa tan flagrant i tan lògica i tan aplastant, doncs que és que no hi ha més. Però coses pitjors han vist.
En el pitjor dels casos, demanareu responsabilitats?
Primer hem d'esperar la resposta de la federació. A partir d'aquí, doncs, veurem què passa, no? I estem treballant conjuntament amb la Federació Catalana, amb la Secretaria General de l'Esport, amb les institucions aquí de Girona, i depèn de la resposta i la justificació que faci la Federació Espanyola, doncs després es veurà el que es pot fer i fins on es pot anar.
Mm-hmm. Doncs, en principi, esperem que hi hagi una variació, però vaja, en principi, el debut de l'Espart Citylift Girona, el seu debut a l'Eurolliga, està pel 29 de setembre, no? Si no m'equivoco, contra el Berno, no?
Si
és la prèvia.
Si no canvien les coses, sí, seria el partit d'anada aquí a Girona i el partit de tornada a la República Txeca.
Esperem, en tot cas, que canvien les coses, no?
Esperem-ho.
Heu recollit bastant de suport, crec, oi?
Sí, la veritat és que a nivell de xarxes socials, però també a nivell telefònic i a nivell de correus que estan arribant al club, estem rebent molts suports, tant a nivell català com fins i tot des de fora de Catalunya. Però clar, és que és un cas que és molt difícil de justificar i molt, molt difícil d'explicar. FIBA ens comentava doncs, que és la primera vegada en tota la història de les competicions europees, tant masculines com femenines, que es troben un cas així, en què el campió quedi relegat perquè la federació del país d'origen doncs, ho decideix i punt. Aleshores, clar, és normal que la gent estigui al nostre costat.
Mm-hmm. Doncs esperem que la cosa es pugui resoldre de la millor manera possible, només hi ha una, i pensant en els interessos de l'Espart City Leaf Girona, que es pugui resoldre aquest conflicte de l'Eurolliga. Josep Maria Santiago, directiu de l'Unis Girona, responsable de l'Eurolliga, òbviament seguirem molt pendents de tot plegat, i gràcies per atendre'ns avui el Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres.
Nou i 20 minuts, 10 minuts per tancar programa. Encara més coses hem de parlar de, o seguir parlant de bàsquet femení.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I seguint en bàsquet femení, el bàsquet al dia, les noies de la selecció espanyola de bàsquet, no totes, però sí la gran majoria, ja descansen, ja estan de vacances després de penjar-se del coll la medalla de bronze en el darrer Eurobàsquet. No fa massa que ha finalitzat l'Eurobàsquet d'Hongria i de Romania. Capitana Laia Palau, bona nit.
Hola, què tal?
Bueno, enhorabona per la medalla de bronze, eh?
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una medalla amb molt de patiment, darrere.
Sí, cert, però primer volia preguntar què sap, eh? Si brilla molt o poc el bronze.
A mi em brilla, no et puc dir or, perquè no, però bueno, crec que hem fet un campionat molt correcte. Hem guanyat 9 partits de 10. Vull dir, què vols, saps? Hem perdut el de semis contra un equip que per mi, per molt que no guanyés la final, segueix sent superior en moltes coses a nosaltres, i no és per conformisme, però crec que hem competit salvatgement tots els partits. I ahir també, per fer la medalla de bronze, jo crec que al final vam acabar fent un partit molt bo. O sigui, que hem tornat a casa molt orgulloses.
I patint, ho deies tu ara, que no ha estat gens fàcil, cert, perquè heu guanyat molts partits, òbviament, només n'heu perdut un, però patint de valent, eh?
Home, patint, hi ha hagut partits que hem guanyat d'un, molts partits molt complicats, a més ha sigut un campionat que tothom ha competit molt, tot molta igualtat, i bueno, la veritat és que tots els dies era molt dur, perquè era com, bueno, avui tinc una final, l'endemà descansaves, però ja estaves preparant, perquè demà tinc una altra final, i tots els equips estaven amb la mateixa mentalitat, no? Jo crec que això ha sigut molt important, perquè nosaltres realment de cap, la gent és molt competitiva i no ens hem vingut a baix, com per exemple a Rússia, en algun moment que potser arriba un moment que dius, bueno, jo tiro la toalla i la tovallola, porto aquí 15 dies i ja en tinc prou d'això, no? I per això doble orgull, no? Jo crec que la gent ha estat, bueno, molt, molt dura, i al final pues, ens hem emportat una gran recompensa, que és una medalla que dona continuïtat a totes aquestes que estem guanyant ja tots els anys.
De fet, hi ha molta joventut, a cada cita entra gent jove, gent nova, però responen, la selecció està responent i manteniu el nivell.
Bueno, perquè els canvis generacionals tampoc són tan de cop, i també et vull dir que la gent jove que ha entrat amb nosaltres, la generació sobretot de l'Alba i totes aquestes, quan van entrar eren molt joves, però és que ja tenien molta qualitat, i ara aquesta gent a la millor té 25-26 anys, però tenen un currículum darrere que és al·lucinant, no? Amb la qual cosa, vull dir, són joves però estan sobradament preparades, més tot el que hi ha 20 anys que puja, doncs també hi ha gent. Bueno, això és part de la màgia de la federació, que jo crec que amb totes les competicions sub-20 i tot això, doncs aquestes noies ja es venen forjant, i simplement doncs, quan arriben a la sènior s'atrapen a el que nosaltres mamem durant tots aquests anys, i simplement doncs, és sumar, no? Que és el secret d'aquest equip, de fet.
És a dir, que el futur està assegurat.
Sí, no sé, a mi cada any em diuen el futur està assegurat, i jo els dic, pues suposo, no? No sé, perquè el futur segueix sent anem fent. O sigui que sí, clar, òbviament. Cada vegada es va unint més gent i, bueno, és llei de vida, això.
Laia, en aquest Eurobàsquet només una derrota. Llàstima que fos a semis, no?
Sí, no es pot escollir una mica, no? El dia que
toca perdre.
Sí, el dia que perdràs. Bueno, en principi no ens havia de tocar a França, nosaltres per tots els medis, vull dir, el plan una mica de campionat era intentar anar per l'altra banda, no? Que no ens toqués sobretot que no es quedés a quarts, però que, bueno, intentar evitar França, no? Perquè per nosaltres jo crec que és una mica l'equip que per característiques seves ens costa més competir. Però, bueno, elles van fer un error a la primera volta, vull dir que és igual, al final vam acabar emparellades així. Nosaltres vam pagar molt car, jo crec, el partit de Montenegro, que vam guanyar d'un punt al final in extremis. Jo crec que la gent està molt agotada mentalment i físicament, i, bueno, no vam tenir aquesta energia necessària, potser pels últims compassos del partit contra França, doncs, potser posar-los una mica més difícil. Però és el que et dic, bueno, crec que hem perdut contra un equip contra el que podíem perdre, i tots els altres els hem guanyat, amb la qual cosa, doncs, bueno, penso que la feina està molt ben feta.
Sèrbia campiona, t'ha sorprès?
La veritat és que anaven com a motos, eh? Les Sèrbies, bueno, s'han merescut, òbviament. Tu no guanyes un campionat d'Europa si no t'ho mereixes. Però sí, no, perquè nosaltres el partit que vam jugar contra elles, que sí, crec que va ser un partidàs, ara m'adono realment del nivell que hauríem haver estat nosaltres per poder guanyar aquell equip, a 80 punts elles a 90 nosaltres, perquè realment les Sèrbies tenen molt de talent. Està clar que per elles la primera vegada que arriba, crec, a una final, vull dir que, òbviament, hi ha aquest component eufòric, no?, que fa que els equips, al millor, doncs, donguin el 300%. I, bueno, era una de les candidates, estava clar.
Sí. I, en tot cas, vosaltres, objectius complerts. Medalla i l'objectiu principal, que era tenir plaça assegurada pel proper preolímpic.
Bueno, aquest era el nostre primer objectiu. A més, ho dèiem, i quan la gent deia, ui, bueno... vosaltres, no?, subcampiones del món, no sé què, i és com, bueno, també no tenim a la Sancho Little, que per nosaltres és una jugadora molt important, i llavors l'equip s'ha hagut de redefinir una mica, no?, i per això també li dono més importància a aquesta medalla, perquè és un equip diferent, i tot i així hem sabut controlar, hem sabut competir, i hem sabut guanyar una medalla que, bueno, que no era tan senzilla.
I el proper repte, col·lectiu i individual teu, està clar, no?
Sí. Sí, Rio. Rio, bueno, hem de fer el preolímpic encara, si no que hi hagi cap trasbals, espero que obtinguem la classificació, i anar a les Olimpiades i intentar, bueno, si es pogués fer un podi, no? Però jo t'ho dic, nosaltres patim molt quan juguem campionats internacionals. L'any passat vam fer un subcampionat del món, però, bueno, et repeteixo que l'equip que era l'any passat no som aquest any. Però, bueno, treballarem per això, perquè tot i així podem tenir les nostres opcions, segur, i és l'únic que li falta una mica al palmarès d'aquesta selecció.
El Mundial de Rio 2016, les Olimpíades de Rio 2016. El Mundial d'Espanya 2018 et queda molt lluny?
A mi no, no m'hi veureu, vaja. No.
Segur, eh?
No m'hi veureu, sí, no, què va. Bueno, no ho sé, no digues nunca, però...
Home, jo no ho descartaria del tot.
No, però vull dir que no és la meva intenció. Bueno, ja n'hem parlat moltes vegades. Jo, mira, aquest any em queda un any a Praga, vull fer un bon any perquè ja està a un bon nivell, perquè si no no puc anar a la selecció, perquè tothom té molt nivell aquí, o sigui, i vull competir bé i vull que... poder estar amb l'equip i m'encantaria anar als Jocs. I llavors, a partir d'aquí, doncs...
Home, imagina't el que seria retirar-te, però fer-ho a casa, amb un Mundial, seria perfecte, no?
No, 2018 és que molt lluny. Jo m'estava imaginant despedir-me amb un podi olímpic.
Això. També no estaria malament.
Bueno, doncs aquí... Jo estic intentant escollir el moment ideal.
Arribi quan arribi, no?
Arribi quan arribi, serà el moment ideal, està clar.
Molt bé. Escolta, ja et deixo. Ara descansar, no?, que també t'ho mereixes.
Sí, home, vacances, per fi. Sí, que ja ens ho mereixem totes, de fet, i a celebrar i a disfrutar aquests dies d'aquesta medalla, que de veritat que és un orgull.
I ja tocarà, o ja tindràs temps, no?, de pensar en la propera temporada, amb el Praga, amb Marta Sargay, a defensar el títol de Lliga, a defensar el títol de l'Eurolliga, etcètera, etcètera.
Exacte. De moment, això ja ens posarem a la feina, almenys d'aquí un mes. No vull pensar-hi, perquè... aquesta temporada, acabada la temporada, venim la selecció, la veritat és que portem bastant de tute físic i mental, i que ara descansem, i... però les ganes de competir, ja et dic jo que tampoc no se'n van enlloc, eh?
Molt bé. Doncs, Laia Palau, que enhorabona per l'Eurobàsquet que has fet i heu fet, pel bronze, i res, que bones vacances.
Moltes gràcies, una abraçada.
I abans d'acabar, dir-vos que el nou govern de Dolors Sabater de l'Ajuntament de Badalona no descarta seguir endavant amb la proposta de Badalona com a Copa del Rei 2018, que la organitzi. Diuen que està sobre la taula la proposta i en fase d'estudi. El fiscal demana 6 mesos de presó per fals testimoni i 2.160 euros per 3 dels 5 joves que van declarar exculpant a Àlex Molina, l'aficionat de la penya que va ser detingut a Saragossa durant un partit després d'exhibir una estelada. I Georgios Bogris no seguirà el Morabanc Andorra la propera temporada. La rescisió del contracte s'ha produït de mutu acord. Gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció. Demà dijous, més.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.